Bon dia, bona hora, són les 8 del matí. Benvinguts als 5 minuts més, al despertador de referència a les nostres comarques. Cel completament serè avui, amb unes temperatures que ja apunten maneres, perquè, de fet, tornarem a valors d'estiu. El vent de sud i sud-oest serà el protagonista i això farà que les temperatures... Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
S'incrementin de nou. Quins valors tenim?
Doncs avui ens veiem, per exemple, amb 3 graus de Vall de Núria. En tenim 8 a Das, 10 graus a Ribes de Freser, Ripoll i a Camprodon. També en tenim 10 a la Vall d'en Bas. En tenim 11 a Olot i a Sant Feliu de Pallerols, 13 graus a Castellfollit de la Roca i a Santa Pau, 14 graus a Banyoles i a Girona, 15 a Figueres i 19 a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Previsió del temps, Dani Ramírez, com comença la que serà ben aviat la primera setmana d'octubre?
Avui i demà tindrem un ambient primaveral, fins i tot gairebé estiuenc, perquè puja la temperatura màxima de 24 a 28 graus, demà fregant els 30. Entra vent de garbí cada migdia, cada tarda, vent del sud-sud-oest, que sempre fa disparar la temperatura a la zona costanera i prelitoral, sobretot prelitoral de les comarques de Girona. Per tant, gironès, interior de l'Empordà, la Selva, Baixa Garrotxa, Pla de l'Estany, es poden superar aquests 28 i demà 30 graus. Tot això avui amb sol, alguna boirina matinera i 4 núvols a la tarda sense precipitació. I demà, doncs, augment dels núvols, a la tarda, al matí farà bo, sol, però s'anirà tapant de cara al vespre amb alguna gota cap al Pirineu. I arriba un canvi de temps dimecres, baixarà la temperatura després d'aquesta calor, aquesta calor d'estiuet de Sant Martí, estiuet de Sant Miquel, i sembla que l'ambient vindrà marcat per fred a muntanya, fresca important a la resta de cara a dimecres a la tarda, dijous i divendres. A més, dimecres passa un front, tindrem ruixats, pluges i algunes tempestes. Pirineu, Prepirineu i a qualsevol indret de les comarques de Girona la pluja podria ser fins i tot intensa i repetir-se al sud de Girona cap a la tarda de dijous.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Titulars d'aquest últim dia del mes de setembre. Satisfacció entre els veïns de Sant Jaume de Llierca amb la posada en funcionament de la banca mòbil.
Des de fa més de 4 anys, aquest poble garrotxí s'havia quedat sense caixer i des de l'Ajuntament celebren que la Generalitat hagi trobat una solució provisional a la falta d'aquest servei essencial. Aquests caixers mòbils ja estan en marxa en 10 municipis de la Garrotxa.
L'alcalde de Sant Jaume és Jordi Cargol.
Segurament que no és el servei que necessitem per sempre, que si hi hagi un servei, doncs, permanent sempre que, doncs, un caixer fixe, però sí que és un servei, doncs, d'agrair que hi sigui, no? Perquè realment des de l'any 2019 vam quedar sense cap caixer automàtic aquí al nostre municipi i, per tant, doncs, dos covins i veïnes, doncs, cada 15 dies, doncs, disposin d'aquest servei, encara que sigui, doncs, durant una hora i quart cada vegada que venen, doncs, almenys és un servei que poden tenir, per tant, és d'agrair.
Més serveis. Vallfogona del Ripollès té un greu problema amb la connexió a internet. Des del dia 17, el municipi viu incomunicat per una incidència a la xarxa.
El consistori demana paciència, però entén que els veïns estiguin al límit. La companyia encarregada diu que es tracta d'una incidència externa. Per acontentar-los ofereixen dades il·limitades, però aquesta no és la solució.
L'alcalde de Vallfogona és l'Esteve Font.
No n'hi ha prou d'enviar dades il·limitades, perquè una cosa és una avaria d'un o dos dies, una altra cosa és que aviat farà 15 dies, no? I des de l'Ajuntament també teníem fins al diumenge teníem connexió, però a partir del diumenge al dematí va deixar d'haver-hi connexió i el dia d'avui encara no tenim connexió a internet, i al no tenir connexió a internet les centraletes de Telefònica tampoc no funcionen.
Més serveis. El servei de transport a demanda, el Clic.cat, incorpora 3 noves línies. A partir d'avui es posaran en marxa. El president del Consell Comarcal del Ripollès és l'Amadeu Rossell.
Complementar tot el que és el Ripollès amb aquesta proposta de transport a demanda Clic.cat, no podem més que estar contents i enorgullins dels serveis que ens estan oferint des de la Generalitat. Per tant, nosaltres molt contents, recolzarem com no pot ser d'altra manera, perquè això ens ajunta, això ens fa més comarca i això realment ens dona una potència i una prestació de serveis a tots els nostres conciutadans d'aquestes valls de muntanya complicades en el sentit aquest de la comunicació i de poder arribar a cadascú amb certa comoditat a tot arreu.
Més qüestions de l'actualitat informativa del dia d'avui que ens porten en concret a aquesta hora cap a Can de Bànol. I I és que les últimes hores hem sabut que l'alcalde del municipi serà el nou director general de la Catalunya Exterior. Ha renunciat al seu sou d'alcalde i a la dedicació exclusiva. L'oposició considera que és inviable assumir un càrrec d'aquestes característiques i mantenir l'alcaldia. Escoltem el portaveu d'Esquerra a Can Davant-ho, Toni Riera.
Creiem realment que és una falta de respecte molt greu a les persones de Can Davant-ho, als veïns i veïnes de Can Davant-ho, i com no, a Can Davant-ho. Més ben dit, aquí només hi havia una paraula que seria la que expressaria això, no? Es diu mercenari.
Parlarem amb Oriol Lataró a l'hora d'esmorzar aquí a l'antena del 5 minuts més. I s'aprova definitivament a Olot el conveni de gestió urbanística entre l'Ajuntament i l'Incasòl per iniciar l'urbanització de Sant Cristòfol. A l'últim ple, l'equip de govern ha tirat endavant la proposta que implicarà una inversió de 344.000 euros. Escoltem a Jordi Güell, regidor d'Urbanisme.
En definitiva, que el que permetrà serà que l'Ajuntament es faci amo, per dir-ho d'alguna manera, de tot aquest sector, no? I un cop s'hagi fet amo via expropiació, no? L'Ajuntament d'Olot el que podrà fer serà procedir a fer la urbanització de tot aquest sector com a pas previ a la construcció dels habitatges públics.
Atenció, perquè avui comencen les obres per col·locar l'arbrat i els espais enjardinats a les voreres del carrer Mulleres d'Olot.
Aquesta actuació està finançada pel fons Next Generation i està inclosa en el projecte Dinamització Comercial, Turística i Urbana d'Olot, centrada especialment en el casc antic.
El regidor de Serveis Urbans de l'Ajuntament d'Olot és Aniol Sellabona.
Principalment l'actuació més important és la col·locació d'arbrat a tot aquest lateral de l'Hospital Vell d'aquí del carrer Mulleres fins a la plaça Clarà, i és les obres i les actuacions que començaran a partir de dilluns. També s'aprofitarà aquesta actuació per fer un desplaçament d'un col·lector i, per tant, això el que farà és que hi hagi un carril durant aquestes obres.
I a Ridaura, l'Ajuntament ha tret part d'un mur de l'escola Lluís Castells perquè provocava inundacions.
Fa un any i mig, quan l'escola va patir els últims aiguats, la direcció del centre va demanar un mur més alat. El consistori, però, ha decidit fer un baixant que desviarà l'aigua cap a la pista poliesportiva i al carrer i no entrarà a l'escola.
Escoltem l'Anna Vegas, és l'alcaldessa.
S'ha fet amb aquest mur, ha fet retirar-lo una miqueta, de manera que l'aigua, quan plou molt, no faci piscina i vagi, doncs, fluint fins a la pista poliesportiva de l'escola i acabi, doncs, amb la, anant per la reixa del desaigüe del carrer. Esperem que vagi bé.
I avui també tindrem temps d'analitzar si les extraescolars són bones o no. Extraescolars sí, però amb equilibri, és el que diu la psicopedagoga Anna Rigat. Ara que ha començat el curs i la rutina, són molts els infants que també han començat les activitats fora de l'horari lectiu.
Unes activitats que són molt positives i enriquidores, sobretot a nivell emocional i social, però que de vegades l'accés pot convertir-se en un problema.
Si és possible, és beneficiós. I les extraescolars, des del meu punt de vista, haurien de ser espais de disfrutar, de passar-ho bé i de gaudir, no de continuar amb un esforç. Vull dir, hem de poder fer també l'equilibri com ara nosaltres. Quan sortim de la feina, a vegades hem de continuar treballant en algun aspecte puntual, però també tenim ganes de descansar i de fer allò que ens agrada.
I avui també anirem cap a l'Olot.doc perquè la cinquena edició del festival tanca amb una assistència total de més de 2.000 escolars.
El director de la mostra, Joaquim Castells, destaca que s'han hagut d'ampliar les sales per fer-hi encabir a tothom. La programació adreçada a les escoles ha continuat amb l'èxit esperat, mentre que la dirigida a la població general no ha tingut una resposta tan bona.
El director de la mostra és Joaquim Castells.
Perquè el gènere documental, doncs, és complicat, tot i que oferim després de cada projecció una ponència, encara hi ha gent que considera el documental potser un gènere menor, no? Tot i així, sí que és veritat que hem millorat i molt les quatre sessions també obertes a tot el públic.
I Ripoll acomiada la cinquena edició del Festival Inspira, un dels espectacles més importants de tota la comarca del Ripollès. Ha estat un cap de setmana especialment intens, tal i com reconeix la directora de la Fundació Maple, Hermínia Ordeig.
Una valoració molt positiva. El festival ha anat sent d'una manera molt, molt, molt rodada, molt planera. Tota la programació s'ha anat seguint d'una manera tal com estava prevista. Jo diria que els espectacles, les activitats cada vegada, doncs, són més el que volem nosaltres, no? Activitats i espectacles molt inclusius, variats dintre de tot el que és el món artístic, musical o arts escèniques.
Són les 8 i 9 minuts, anem als esports. Un Olot amb les idees molt clares firma la segona victòria consecutiva. Els garrotxins han guanyat a Eivissa amb un golaç de Pau Salvans i un treball impecable de tot l'equip. Resultat final 0-1. Pedro Dolera diu...
Refermar el que hem dit moltes vegades, que l'equip està jugant prou bé, que l'equip com a equip en camp s'han tocat la cara. No haurem guanyat o no haurem d'això, però l'equip sempre ha estat dintre del partit i competint. i això és la segona ref, és que els partits cauen del teu costat o de l'altre per un mínim detall, i avui és el típic partit que te'n vas en quatre ocasions, te foten una a zero i cap a casa, i amb la cara imbècil, vull dir, és que és així. Però bueno, he tingut la sort de que no sigui així, i content perquè, ostres, hi ha molta feina darrere i seguim.
I el club tenis Taula Olot perd el primer partit de Lliga contra l'Alacant. Els valencians han remuntat un 2-1 en contra i han sabut contrarrestar a la perfecció la força de Damien Provost i de Jaroslav Shmudenko.
L'Olot visitarà el Pontevedra diumenge que ve.
Esteu escoltant els 5 minuts més. Entrem en matèria en uns instants.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Quatre minuts i en punt, un quart de nou. Avui és un dia en què hem de parlar molt dels serveis bàsics dels que careixen especialment els municipis més petits. A Sant Jaume de Llierca, per exemple, estan contents després de que s'hagi posat en marxa la banca mòbil. Des de fa més de 4 anys aquest poble s'havia quedat sense caixer i des de l'Ajuntament celebren que la Generalitat hagi trobat una solució provisional a la falta d'aquest servei considerat essencial.
Aquests caixers mòbils ja estan en marxa en 10 municipis de la Garrotxa.
Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
A Sant Jaume de Llierca feia una mica més de 4 anys que no tenien caixer on poder anar a treure diners. La pèrdua d'aquest servei bàsic va coincidir pràcticament amb l'inici de la pandèmia. Fins i tot des de l'Ajuntament es van plantejar fer venir una entitat pagant perquè pogués oferir el servei i facilitar el dia a dia als veïns. Des d'aquest mes, però, ja disposen del caixer mòbil que la Generalitat ha posat a disposició a nombrosos pobles d'arreu de Catalunya. En parla Jordi Cargol, alcalde de Sant Jaume de Llierca.
Segurament que no és el servei que necessitem per sempre, que hi hagi un servei doncs, permanent sempre que doncs, un caixer fixe, però sí que és un servei doncs, d'agrair que hi sigui, no? Perquè realment des de l'any 2019 vam quedar sense cap caixer automàtic aquí al nostre municipi i per tant doncs, dos cabins veïnes doncs, cada 15 dies doncs, disposin d'aquest servei, encara que sigui doncs, durant una hora i quart cada vegada que venen, doncs, almenys és un servei que poden tenir, per tant és d'agrair.
Durant el primer dia de caixer mòbil al poble es van esvair alguns dubtes, un d'ells la seguretat, i és que el mateix servei porta una persona a fer tasques de control. Cada 15 dies vindrà un camió de CaixaBank o de Caixa d'Enginyers.
Que tingui doncs, els diners amb aquestes entitats, doncs, evidentment, tema de comissions, en principi, doncs, seran les mateixes condicions que té amb el banc, amb l'entitat, però, evidentment, doncs, les persones que tenen altres entitats que no siguin aquestes dues, doncs evidentment el tema de les comissions suposo que els continuarà doncs, aplicant aquestes comissions. Per tant, això és un servei que hi ha dues entitats bancàries i que aplicaran les comissions que hagin d'aplicar.
Molt contenta, perquè jo no podia anar mai a Olot i sempre havia d'anar a marejar l'un o l'altre que m'hi portés. Molt contenta. I cada mes sapiguem que ve, ja vindré a treure els cèntims aquí i si n'haig de posar també els puc venir a posar, no? Com ara jo que haig d'agafar la teixa per anar al lot si no puc pujar ni aquell escaló. Tinc 84 anys, eh? No és pas allò de tenir 10 dies.
Perquè ens hem de desplaçar i així ho tenim aquí mateix i mira, s'estuviem alguna cosa d'anar al lot o a Besalú. Però jo crec que per la gent gran això els irà perfecte, el que no tingui cotxe.
D'alguna manera, des de l'Ajuntament es mostren satisfets que les seves queixes servissin perquè les administracions superiors trobessin una solució a aquest problema.
A Vallfogona del Ripollès tenen un greu problema amb la connexió a internet. Des del dia 17, el poble viu incomunicat per una incidència a la xarxa.
El consistori demana paciència, però entén que els veïns estiguin al límit. La companyia encarregada diu que es tracta d'una incidència externa. Per acontentar-los, els ofereixen dades il·limitades, però aquesta no és la solució.
Paula Sayagó.
Vallfogona del Ripollès porta des del passat dia 17 sense connexió a internet. Com diu el seu alcalde, Esteve Font, el municipi està incomunicat, la qual cosa suposa un greu problema. Els veïns reclamen solucions i mentre que el consistori està posant fil a l'agulla, els responsables no aconsegueixen resoldre la incidència. La resposta que donen és que es tracta d'una avaria externa. Per compensar-ho, ofereixen dades il·limitades. A tot això també s'hi suma que des de diumenge l'Ajuntament tampoc té connexió. Esteve Font és l'alcalde de Vallfogona.
No n'hi ha prou d'enviar dades il·limitades, perquè una cosa és una avaria d'un o dos dies, una altra cosa és que aviat farà 15 dies. No? I des de l'Ajuntament també teníem fins al diumenge teníem connexió, però a partir del diumenge al dematí va deixar d'haver-hi connexió i el dia d'avui encara no tenim connexió a internet, i el no tenir connexió a internet, les centraletes de telefònica tampoc no funcionen.
La problemàtica és principalment amb la companyia de Movistar, qui ha deixat a tots els seus usuaris sense connexió al municipi, incloent-hi el consistori, que es troba inoperatiu i en situació de desconnexió total.
I ja que estem parlant de comunicació, anem al transport, perquè el servei de transport a demanda del Clic.cat incorpora des d'avui 3 noves rutes al Ripollès.
A partir d'avui arriben 3 noves línies del servei de transport a la demanda Clic.cat a la comarca. El servei, com bé indica el seu nom, només es posa en funcionament quan hi ha demanda. Així es posen en marxa la R6 de Ribes de Freser a Toses, la R7 parteix de Ribes i es desplega en 4 cues fins a Caralps, Pardines, Campelles i Bruguera, i la R8 que comunicarà Ripoll i Gombrèn. Amb les 8 línies existents de moment, el Ripollès aconsegueix fer millores en el transport i la mobilitat. En parla Amadeu Rosell, president del Consell Comarcal del Ripollès.
Complementar tot el que és el Ripollès amb aquesta proposta de transport a demanda de Clic.cat, no podem més que estar contents i enorgullint-nos dels serveis que ens estan oferint des de la Generalitat. Per tant, nosaltres molt contents, recolzarem com no pot ser d'altra manera, perquè això ens ajunta, això ens fa més comarca i això realment ens dona una potència i una prestació de serveis a tots els nostres conciutadans d'aquestes valls de muntanya complicades en el sentit aquest de la comunicació i de poder arribar a cadascú amb certa comoditat a tot arreu.
L'aposta per ampliar el servei té un sentit funcional i de mobilitat, però també d'enfortir la unió de la comarca i de tots els seus municipis, tal i com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Té tot el sentit que en aquest espai d'unitat comarcal doncs es pugui millorar la mobilitat de poble a poble. També té un caràcter funcional i finalment ha d'ajudar a diferents aspectes més enllà de la mobilitat. Ha d'ajudar, com em deia l'alcaldessa, en l'àmbit econòmic també, no? De millora de mobilitat vinculat a la cerca de feina pels més joves, a connectar persones i a moure's també d'una manera més sostenible.
Paneque ha assegurat, com és conscient, que aquesta és només una petita millora i que no soluciona el problema de fons que té el Ripollès pel que fa a la mobilitat.
I l'altre gran ítem del dia va d'obres. Comencem a Olot. S'ha aprovat definitivament el conveni de gestió urbanística entre l'Ajuntament d'Olot i Vincasòl per iniciar l'urbanització de Sant Cristòfol. En l'últim ple, l'equip de govern va tirar endavant la proposta que implicarà una inversió de 344.000 euros per enderrocar edificis de la zona de Can Mas Llorenç, el pont de Santa Magdalena, i un total de 925.000 euros per fer el projecte d'urbanització de tot aquest sector. Un projecte especialment ambiciós.
A la darrera junta de govern local es va aprovar l'enderroc de diverses edificacions a Sant Cristòfol per un valor de 344.000 euros. Concretament es tiraran a terra els edificis del voltant de Can Mas Llorenç. Es mantindrà de fet la façana de Can Mas Llorenç, catalogada com a bé cultural d'interès local. També es va aprovar inicialment el projecte d'urbanització del sector per un import de 925.000 euros. En parla Jordi Güell, regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Olot.
En definitiva, que el que permetrà serà que l'Ajuntament es faci amo, per dir-ho d'alguna manera, de tot aquest sector. No? I un cop s'hagi de fer amo via expropiació, no? L'Ajuntament d'Olot el que podrà fer serà procedir a fer la urbanització de tot aquest sector com a pas previ a la construcció dels habitatges públics.
Dijous, durant el ple, es va aprovar definitivament el conveni de gestió urbanística amb l'Incasòl, que segons Güell consisteix a expropiar propietats a l'Incasòl a canvi de retornar aquests últims unes parcel·les urbanitzades, d'acord amb la modificació de planejament.
El conveni el que diu és, val, vostè m'entrega aquestes finques amb aquest valor, jo els hi torno amb un altre valor, que evidentment el valor per als quals jo li entrego té més valor que el primer, perquè els hi entrego urbanitzades, i aquí hi ha una diferència. Hi ha una diferència d'aproximadament uns 280.000 euros. No? I vostès veuran que en el conveni l'Incasòl s'obliga a donar-nos a nosaltres 280.000 euros. Què en farem d'aquests 280.000 euros nosaltres? Doncs els ajuntarem amb la partida pressupostària que ja tenim, està el nostre pressupost, per poder procedir a fer la primera part de l'urbanització que està prevista fer-la l'any vinent.
L'aprovació definitiva va tirar endavant amb els vots de l'equip de govern d'Activem Olot i Vox. El PSC hi va votar en contra. El seu portaveu, Josep Guix, va dir que aquests diners s'haurien d'invertir al barri vell i la CUP s'hi va abstenir, recriminant a l'equip de govern la poca aposta per fer més habitatge públic. Segons els càlculs dels cupaires, el 56% del sòl serà públic i el 44% restant serà privat.
Avui comencen les obres per col·locar l'arbrat i els espais enjardinats a les voreres del carrer Mulleres d'Olot.
El carrer Mulleres, situat entre el Mercat i la plaça Clarà, està d'obres. Des de l'Ajuntament creien que era una zona de la ciutat on li feia falta una millora. Aquestes accions contemplen col·locar un conjunt d'arbres a la vorera del carrer i també enjardinar tota la zona per tal de millorar la via pública i augmentar així la sostenibilitat i l'economia circular al comerç d'Olot, entre d'altres. El regidor de Serveis Urbans a l'Ajuntament d'Olot és Daniel Sallabona.
Principalment l'actuació més important és la col·locació d'arbrat a tot aquest lateral de l'Hospital Vell d'aquí del carrer Mulleres fins a la plaça Clarà, i és les obres i les actuacions que començaran a partir de dilluns. També s'aprofitarà aquesta actuació per fer un desplaçament d'un col·lector i, per tant, això el que farà és que hi hagi un carril durant aquestes obres.
Les actuacions de renovació i millora del carrer Mulleres provocaran alguns canvis en la circulació a peu i en vehicles, ja que s'haurà d'anul·lar la circulació del carrer, però en tot moment es mantindrà el pas de cotxes i motos per la carretera. També s'haurà de traslladar la parada de bus del carrer durant les setmanes que durin les obres. Aquestes accions s'emmarquen dins el projecte de dinamització comercial i les obres s'han finançat a través dels fons econòmics europeus Next Generation.
Les impulsem amb aquesta perspectiva de que reforcin aquest comerç que trobem al centre de la ciutat, i per tant és molt important per nosaltres que estiguin acabades, finalitzades just a finals de novembre, a principis de desembre, quan comença més força aquesta campanya de Nadal, i que per tant ja pugui contribuir a aquesta millora de l'espai públic.
Es preveu que els treballs durin uns 2 mesos i estiguin finalitzats abans de finals d'aquest any. La prioritat del consistori és que la zona del carrer Mulleres estigui a punt per la campanya de Nadal del comerç local.
Temps ara pels esports. Un Olot amb les idees molt clares firma la segona victòria consecutiva. Els garrotxins han guanyat a Eivissa amb un golaç de Pau Salvans i un treball impecable de tot l'equip. Ens ho explica en David Planella.
Els petits detalls marquen la diferència a Segona Federació. La prova és que tots els partits que l'Olot ha jugat fins ara s'han decidit per la mínima. El d'Eivissa no va ser cap excepció, però en aquest cas no es va decantar per un gol, sinó per un golaç. El que va marcar Pau Salvans al minut 34 de la primera meitat. L'acció de l'extrem vallesà, que va rebre d'esquenes a dins l'àrea, es va regirar i va clavar la pilota al pal oposat de la porteria d'Edu Frías, va fer justícia al bon partit que havia fet l'Olot fins aquell moment. El tècnic dels olotins, Pedro Dòlera, té molt clar per què serveix la victòria d'Eivissa.
Refermar el que hem dit moltes vegades, que l'equip està jugant prou bé, que l'equip com a equip en camp ens han tocat la cara. No haurem guanyat o no haurem d'això, però vull dir, l'equip sempre ha estat dintre del partit i competint, i això és la segona ref, és que els partits cauen del teu costat o de l'altre per un mínim detall, i avui és el típic partit que te'n vas en 4 ocasions, te fot en una a zero i cap a casa, i amb la cara imbècil, vull dir, és que és així. Però bueno, hem tingut la sort de que no sigui així, i content perquè, ostres, hi ha molta feina darrere i seguim.
Pedro Dolera va plantejar un partit diferent per adaptar-se al camp de gest artificial de Sant Rafel, va apostar per un 4-4-2 amb Xema Moreno fent parella amb Marc Mas a la davantera, i el punta madrileny va ser clau descarregant, protegint i defensant pilotes. Ell és qui va tenir la primera ocasió del partit amb un xut abans del primer minut de joc, però després en van venir més, sobretot de Marc Mas i d'un Pau Salvans que va fer forat per la banda esquerra. Dolera destaca la producció ofensiva del seu equip, però lamenta la manca d'encert que li va impedir guanyar més còmodament.
Teníem molt clar on podíem fer-li mal, la llàstima és que ens està faltant acabar-les. És que jo crec que el resultat normal d'avui és un 0-2-0-3. La primera part hem fet un golaç, però ha sigut la quarta ocasió clara, i a la segona part la primera que hem tingut era sentenciar el partit i s'acabó.
El marcador del descans 0-1 va ser el del final, malgrat que l'Eivissa va fer un triple canvi a la mitja part i va buscar l'empat amb insistència en els primers minuts de la represa. L'Olot va aguantar 3 embestides consecutives dels eivissencs i després va aconseguir que el partit es tranquil·litzés. Amb prou feines va patir fins al final i fins i tot va fregar el 0-2 en alguna ocasió de Marc Mas. El sacrifici de tot l'equip va ser clau per explicar la solidesa defensiva dels olotins.
I encara en matèria futbolística, la segona jornada de Lliga no ha estat massa profitosa pels equips dels ripollès. Xavier Vilella.
L'Abadesenc continua invicta en la nova etapa segona catalana. Els santjoanins van tornar de Blanes amb un punt valuós sota el braç després d'empatar a 0. Aquest resultat, sumat a la victòria a casa en la primera jornada, situa el conjunt d'Àlex Ferrés a la quarta posició de la taula. Canviem de categoria perquè qui també va sumar un empat va ser la Unió Esportiva Camprodon, en aquest cas el municipal de Sant Gregori. Els camprodonins es van avançar mitjançant Jordi Mercè, però l'equip local va remuntar posant el 2-1 a falta d'un quart d'hora. Els de Manel Puigverd, però, no es van rendir i van aconseguir empatar a través de Joel González. L'altra cara de la moneda va ser la Unió Esportiva Can de Bano. Els homes d'Eric Palomo van marxar del camp de l'escola de futbol Garrotxa amb les mans buides en perdre per 3-1, tot i neutralitzar el gol local gràcies a una diana de Gerard Anguita. L'1-1 es va mantenir fins als últims 10 minuts, però finalment els garrotxins es van acabar imposant. Pel que fa a quarta catalana, una de freda i una de calenta. La Ribetana es va estrenar davant la seva afició amb un triomf per 4-1 en la visita de l'Unió Esportiva Gurb B. El municipal Enric Requena, els nombrosos assistents van veure com el seu equip s'avançava amb un gol de Guillem Moreno als 20 minuts. A la represa, els visitants van empatar, però immediatament David Pérez va fer aixecar el públic amb un golaç de falta. Als minuts finals, l'equip de Dan Morillas va saber patir amb un home menys sobre la gespa i el temps afegit van poder sentenciar amb Jordi Parés i Guillem Moreno com a golejadors. En canvi, el Ripoll va sortir escaldat del camp del Joventut Sant Pere Màrtir. Els ripollesos van rebre 6 gols i només Aleix Vinués va poder maquillar la golejada amb el de l'honor a l'últim minut.
Amb l'arribada de la tardor, els colors canvien i la teva visió també. A Optical i a Olot cuidem la teva salut visual en tot moment. No esperis més. Demana hora avui mateix. Cuida la teva visió amb els millors professionals. Estem al teu costat perquè la teva mirada ens importa. Visita'ns a Optical i a Olot, ubicada a la plaça Clarà número 12.
Anys d'experiència i solidesa. Això és el que t'oferim a Ponset Consultors d'Assegurances. Solucions per a particulars, autònoms i empreses amb atenció personalitzada i productes de qualitat. A Ponset Consultors Assegurances Occident, la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. A Ponset Consultors d'Assegurances, protegim el que més t'importa. Ens trobaràs al carrer Closells 2, cantonada Avinguda Reis Catòlics.
La setmana del 30 d'agost al 3 d'octubre és Crítica a Olot. Sí, perquè celebra la segona edició de la Setmana Crítica amb diferents conferències que es portaran a terme a la Sala Turín. Però què vol dir ser crític? Quines eines tenim per ser crítics? I els nostres joves són menys crítics que els adults? Aquestes i moltes altres preguntes ben segur que sorgiran en aquesta segona edició de la Setmana Crítica a Olot, amb tot un seguit d'especialistes relacionats amb la filosofia. Si voleu més informació, entreu al web de l'Associació Filosofia Ara. Vine i participa. L'entrada és lliure.
Elegant, atrevit, funcional. Quin disseny t'agrada més? A Mobles Brugada tenim més de 2.000 metres quadrats d'exposició perquè trobis l'estil de moble que més t'agrada. Et fem el projecte a mida i, a més, el podràs veure en 3D. Mobles Brugada de Sant Joan les Fonts. Transformem espais.
Et donem 7 raons per passar-te el nou Opel Combo. Tu, el teu acompanyant, neno, nen dos, amic del nen dos, la teva cosina i el peluix gegant de dinosaure del neno. Descobreix el nou i renovat Opel Combo amb fins a 7 places disponible en dièsel o elèctric.
Des de només 139 euros al mes. Vine a Quadis Andreu a Girona, Blanes i Olot. Quadis Andreu Pones.
Nova construcció de pisos d'una i dues habitacions a la Rodona d'Olot. Preus a partir de 110.000 euros amb pàrquing inclòs. Facilitat de finançament i possibilitat de finançar-lo fins al 100% de l'import supeditat a aprovació bancària. Compre el seu pis al preu d'un lloguer. Ens trobaran a CGI Promocions i Béns, al carrer Marià Vayreda 26, al costat de la nova clínica Bofill. Demana informació sense compromís al telèfon 686 618 918.
Bar-restaurant El Purgatori by Magda Just. El teu bar-restaurant on la cuina casolana i el somni de la Magda s'uneixen perquè estiguis com a casa. El Purgatori by Magda. Esmorzars de forquilla, entrepans i torrades freds i calents, delicioses cassoles i plats combinats. Vine amb família, amb els amics o amb parella. Obrim de 6 del matí a 4 de la tarda. Cuina oberta de 7 a 3. Bar-restaurant El Purgatori by Magda. El teu lloc de trobada gastronòmica. Ens trobaràs al carrer Bisbe Serra 58 d'Olot. Reserves al 620 749 263.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia, són 8:45. Títoles del dia: satisfacció entre els veïns de Sant Jaume de Llierca amb la posada en funcionament de la banca mòbil.
Des de fa més de 4 anys, aquest poble garrotxí s'havia quedat sense caixer i des de l'Ajuntament celebren que la Generalitat hagi trobat una solució provisional a la falta d'aquest servei essencial. Aquests caixers mòbils ja estan en marxa en 10 municipis de la Garrotxa.
I els veïns diuen...
Molt contenta, perquè jo no podia anar mai a Olot i sempre havia d'anar a marejar l'un o l'altre que m'hi portés. Molt contenta. I cada mes sapiguem que ve, ja vindré a treure els cèntims aquí i si n'haig de posar també els puc venir a posar, no? Com ara jo, que haig d'agafar la teixa per anar al lot, si no puc pujar ni aquell escaló. Tinc 84 anys, eh? No és pas allò de tenir 10 dies.
Vallfogona del Ripollès té un greu problema amb la connexió a internet. Des del dia 17 viuen incomunicats per una incidència a la xarxa.
El consistori demana paciència, però entenc que els veïns estiguin al límit. La companyia encarregada diu que es tracta d'una incidència externa. Per acontentar-los, ofereixen dades il·limitades, però aquesta no és la solució.
L'Esteve Font és l'alcalde de Vallfogona.
No n'hi ha prou d'enviar dades il·limitades, perquè una cosa és una avaria d'un o dos dies, una altra cosa és que aviat farà 15 dies. No? I des de l'Ajuntament també teníem fins al diumenge teníem connexió, però a partir del diumenge al dematí va deixar d'haver-hi connexió i el dia d'avui encara no tenim connexió a internet. I el no tenir connexió a internet, les centraletes de telefònica tampoc no funcionen.
El servei de transport a demanda del Clic.cat incorpora 3 noves línies al Ripollès. Afecten la Vall de Ribes i una altra que enllaçarà Ripoll amb Gombrèn. El president del Consell Comarcal és l'Amadeu Rossell.
Complementar tot el que és el Ripollès amb aquesta proposta de transport a demanda de Clic.cat, no podem més que estar contents i enorgullins dels serveis que ens estan oferint des de la Generalitat. Per tant, nosaltres molt contents.
S'aprova definitivament el conveni de gestió urbanística entre l'Ajuntament i l'Incasòl per iniciar l'urbanització de Sant Cristòfor a Olot.
En el darrer ple, l'equip de govern va tirar endavant la proposta que implicarà una inversió de 344.000 euros per enderrocar edificis de la zona de Can Mas Llorenç, el pont de Santa Magdalena i 925.000 euros per fer el projecte d'urbanització.
El regidor d'Urbanisme és Jordi Güell.
En definitiva, que el que permetrà serà que l'Ajuntament es faci amo, per dir-ho d'alguna manera, de tot aquest sector. No? I un cop s'hagi fet amo, via expropiació, no? L'Ajuntament d'Olot el que podrà fer serà procedir a fer la urbanització de tot aquest sector com a pas previ a la construcció dels habitatges públics.
I avui serà complicat circular per Olot perquè avui comencen les obres per col·locar l'arbrat i els espais enjardinats a les voreres del carrer Mulleres.
Aquesta actuació està finançada pel fons Next Generation i està inclosa en el projecte de dinamització comercial, turística i urbana d'Olot, centrada especialment al casc antic.
El regidor de Serveis Urbans és l'Aniol Sellabona.
Les impulsem amb aquesta perspectiva de que reforcin aquest comerç que trobem al centre de la ciutat i per tant és molt important per nosaltres que estiguin acabades, finalitzades just a finals de novembre, a principis de desembre, quan comença amb més força aquesta campanya de Nadal i que per tant ja pugui contribuir a aquesta millora de l'espai públic.
En uns instants marxem cap a Can de Bànol perquè el plaer ha girat a l'entorn del nou càrrec de l'alcalde Oriol Lázaro. Serà el nou director general de la Catalunya Exterior. Ha renunciat al sou d'alcalde i l'oposició considera que és inviable assumir un càrrec com aquest i mantenir l'alcaldia. Els sentirem a tots plegats el dia en què també us explicarem que l'Ajuntament de Ridaura ha tret part d'un mur de l'escola Lluís Castells perquè provocava inundacions.
Fa un any i mig, quan l'escola va patir els últims aiguats, la direcció del centre va demanar un mur més alt. El consistori, però, ha decidit fer una baixant que desviarà l'aigua cap cap a la pista poliesportiva i al carrer i no entrarà a l'escola.
Extraescolar sí, però amb equilibri, és el que diu la psicopedagoga Anna Rigata, que escoltarem també avui.
Ara que ha començat el curs i la rutina, són molts els infants que també han començat les activitats fora de l'horari lectiu. Unes activitats que són molt positives i enriquidores, sobretot a nivell emocional i social, però que de vegades l'accés pot convertir-se en un problema.
I com li han anat les coses als equips de futbol de casa nostra? Doncs per començar, la Unió Esportiva Olot, amb unes idees molt clares, firma la segona victòria consecutiva.
Els garrotxins van guanyar Eivissa amb un golaç de Pau Salvans i un treball impecable de tot l'equip. Van superar un rival directe que tenia els mateixos punts i van treure el cap de la zona de descens.
Pedro Dolera diu...
Refermar el que hem dit moltes vegades, que l'equip està jugant prou bé, que l'equip com a equip en camp s'han tocat la cara, no haurem guanyat o no haurem d'això, però vull dir, l'equip sempre ha estat dintre del partit i competint, i això és la segona ref, és que els partits cauen del teu costat o de l'altre per un mínim detall, i avui és el típic partit que te'n vas en quatre ocasions, te foten una a zero i cap a casa, i amb la cara imbècil, vull dir, és que és així, però bueno, hem tingut la sort de que no sigui així, i content perquè, ostres, hi ha molta feina darrere i seguim.
La segona jornada de Lliga no ha estat massa profitosa pels equips del Ripollès. Dels cinc conjunts, només la Ribetana ha aconseguit sumar 3 punts en la seva estrena a casa.
La Besenc segueix amb bones sensacions i suma un valuós punt al camp del Blanes, i el Camprodon inaugura el caseller amb un empat davant el Sant Gregori. En canvi, Camp de Bànol i Ripoll encaixen la primera desfeta del curs.
I el club tenis taula Olot perd el primer partit de Lliga contra l'Alacant.
Els valencians han remuntat un 2-1 en contra i han sabut contrarrestar a la perfecció la força de Damien Provost i Jaroslav Smudenko. L'Olot visitarà el Pontevedra diumenge que ve.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I a Catalunya, Espanya i el món, l'IBI ja genera 1 de cada 3 euros dels ingressos als municipis de la costa.
La massificació de segones residències en els últims 20 anys ha transformat el model de finançament dels municipis més turístics.
Una persona morta i 9 de ferides en un aparatós accident amb un tràiler a Lleida.
Els ferits els han traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre tècnics municipals han confirmat que l'estructura de l'edifici contra el qual ha acabat xocant el camió no està afectada.
D'altra banda, 3 morts en un accident d'helicòpter en xocar amb una línia d'alta tensió a Pussol, al País Valencià.
Doncs si les víctimes eren treballadors de la companyia hidroelèctrica que estaven revisant les línies d'alta tensió a la zona del Mont Picaió.
Victòria sense precedents de l'extrema dreta al Parlament d'Àustria.
Tot i guanyar el Partit de la Llibertat, tindrà difícil formar govern perquè la resta de partits, inclòs el governant Partit Popular, han deixat clar que no pensen integrar-se a cap executiu amb l'extrema dreta.
A l'Argentina ordenen bloquejar l'accés a la definició de jueu de la RAE per ofensiva.
El jutge considera que és una excepció que fomenta l'odi i sentencia que la RAE l'ha de suprimir.
En esports, el Girona empata a Vigo 1-1, on acaba amb 2 jugadors lesionats.
El gol de Yagel a la primera part, l'ha igualat Aspas a la segona. En el partit ha tingut 2 lesionats per part del conjunt gironí. Oriol Romeu i Deli Blin han abandonat el terreny de joc amb molèsties.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Anem a les temperatures perquè en aquestes primeres hores del matí ja comencen a definir com serà la jornada. Aniol.
Doncs sí, temperatures bastant altes. Tenim 2 graus a Vall de Núria, en tenim 9 a Das, 10 graus a Ripoll, a Camprodon i a Ribes de Freser. També a la Vall d'en Bas, 11 graus a Sant Feliu de Pallerols i a Olot, 13 a Castellfollit de la Roca, 15 graus a Santa Pau i a Girona, 16 a Banyoles i a Figueres i 19 graus a Roses.
Aquest dragon cant de temperatures provoca refredats com el del nostre estimat Aniol Puigverd. Per tant, doncs és qüestió de calcular bé quines temperatures tindrem de cara a les properes hores i què ens hem de posar a cada moment.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani, com començarem l'octubre?
Avui i demà tindrem un ambient primaveral, fins i tot gairebé estiuenc, perquè puja la temperatura a màximes de 24-28 graus, demà fregant els 30. Entra vent de Garbí cada migdia, cada tarda, vent del sud-sud-oest, que sempre fa disparar la temperatura a la zona costanera i prelitoral, sobretot prelitoral de les comarques de Girona. Per tant, Gironès, interior de l'Empordà, la Selva, Baixa Garrotxa, Pla de l'Estany, es poden superar aquests 28 i demà 30 graus. Tot això avui amb sol, alguna boirina matinera i 4 núvols a la tarda sense precipitació. I demà, doncs, augment dels núvols, a la tarda, al matí farà bo, sol, però s'anirà tapant de cara al vespre amb alguna gota cap al Pirineu. I arriba un canvi de temps dimecres baixarà la temperatura després d'aquesta calor, aquesta calor d'estiuet de Sant Martí, estiuet de Sant Miquel, i sembla que l'ambient vindrà marcat per fred a muntanya, fresca important a la resta de cara a dimecres a la tarda, dijous i divendres. A més, dimecres passa un front, tindrem ruixats, pluges i algunes tempestes. Pirineu, Prepirineu i a qualsevol indret de les comarques de Girona, la pluja podria ser fins i tot intensa i repetir-se al sud de Girona cap a la tarda de dijous.
Sabies que Peixos Isma ens arriba el peix cada dia a les 7 de la tarda, directament de la Llotja de Roses, de dilluns a divendres? Sí, sí, ho has escoltat bé. Cada tarda a partir de les 7 de la tarda. Ara ja no tens excusa per no menjar peix fresc. Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 9152 i a Instagram. Segueix-nos. Peixos Isma!
L'alcalde de Campdevànol serà el nou director general de la Catalunya Exterior. Per fer-ho, ha renunciat al seu sou d'alcalde i a la dedicació exclusiva que tenia fins ara al municipi Ripollès. Oriol Lázaro, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més i enhorabona per al càrrec. En què consisteix exactament el càrrec que vostè ocuparà a partir d'ara? És a dir, el del nou director general de la Catalunya Exterior.
Bé, doncs, si ens fixem bé en el nom, diu la Catalunya Exterior, per tant es refereix a aquells catalans i catalanes que viuen fora dels límits del Principat de Catalunya. Això vol dir, doncs, tant els que estan visquent fora com també els que estan de viatge, en itinera. Bàsicament és tenir relació amb els casals catalans, fer que tinguin el màxim de serveis possibles, vetllar perquè aquests serveis funcionin correctament i també atendre qualsevol català o catalana que estan a l'exterior, doncs tingui algun tipus de problema o dificultat.
Què suposa per vostè assumir aquest càrrec?
Ma, per mi suposa, primer de tot, un gran honor el fet que hagin confiat en mi, hagin pensat en mi per poder desenvolupar-lo. I personalment és un pas endavant en aquest servei a la ciutadania que tant m'està estirant. Això està sortint com una vocació que potser tenia dormida. Des que fa un any escaig que sóc alcalde, ho estic passant molt bé, estic gaudint molt d'estar al servei de la població de Campdevànol, cosa que no vull deixar. I crec, penso que fer aquest pas em fa ser una mica... Jo estic una mica orientant aquest nou càrrec, que tot just estrenaré avui. L'estic orientant com a ser l'alcalde dels catalans i catalanes que viuen fora de Catalunya.
Això serà possible? És a dir, vostè podrà compaginar el mandat municipal amb aquesta nova responsabilitat?
Clar, és un dubte que plana sobre molts caps, sobretot a Campdevànol. Aquest cap de setmana estan molt preocupats. Em preguntaven... Dic, mireu, a banda de que hi ha molts alcaldes que compaginen el càrrec d'alcalde amb altres dedicacions importants, com per exemple diputat o president de Consell Comarcal, o fins i tot altres que jo conec que sí que han compaginat alcalde amb tenir un alt càrrec.
Miri, escoltem el portaveu d'Esquerra a Campdevànol, Toni Riera, en l'últim ple.
Creiem realment que és una falta de respecte molt greu a les persones de Campdevànol, als veïns i veïnes de Campdevànol, i com no, a Campdevànol. Més ben dit, aquí només hi havia una paraula que seria la que expressaria això, no? Es diu mercenari.
Què opina d'aquestes declaracions?
Doncs que suposo que no pot dir altra cosa. I al cap i a la fi, quan estàs a l'oposició, el que vols és intentar destruir la persona que està al capdavant, cosa que per mi és un error majúscul, perquè el que s'ha de fer és sumar. El que he de dir és que estic totalment al servei de les persones. Si fos un mercenari no hagués renunciat a cap sou. d'alcalde, sinó que hauria acumulat el màxim de diners per enriquir-me. I en aquest cas no tan sols he renunciat al sou, sinó que també renuncio a les indemnitzacions de quan fas reunions de comissions o de ple. Aquí hi ha una cosa molt important a destacar, que en aquest ajuntament, el de Can de Bànol, a partir de dimarts passat, no hi ha cap regidor que tingui un sou per la seva dedicació. O sigui, som 7 regidors al govern que ningú no cobra per la seva dedicació. I això crec que és d'admirar. Per tant, mercenari, crec que és una paraula molt equivocada i malintencionada.
Senyor Lázaro, per tant, entenc que demana tranquil·litat als veïns, no? Vostè continuarà sent l'alcalde malgrat aquestes responsabilitats que ara haurà d'assumir.
Exacte, i ja vam llançar aquest missatge l'altre dia en el ple. Deixeu-nos treballar, deixeu-nos començar, deixeu-nos-ho veure, i si realment no tingués la capacitat de poder compaginar els dos càrrecs, i ja no tan sols jo sol, sinó amb l'equip de govern que tenim, que és espectacular, vull dir, tinc la sort de compartir govern amb 6 regidors més, que tots ells hi posen el coll. Ens estem esmerçant molt en fer que Can de Bànol faci un pas endavant i sigui un poble dinàmic i viu. I crec que ho estem aconseguint amb bona nota. Deixeu-nos seguir, deixeu-nos provar.
Alcalde, una qüestió que també ha cridat l'atenció és que vostè està sota el paraigua de Junts, diguem-ne, i assumeix una responsabilitat d'un govern de Salvador Illa, d'un govern socialista. Com s'entén això? Com s'explica?
Aquí hi ha molts matisos, perquè això, com aquest govern, com bé sabeu, intenta fer molts equilibris per compensar, diguem, els suports. Aquí el que passa és que el conseller, Jaume Duch, és independent, no és del Partit Socialista. I per altres vides professionals que hem tingut tots dos, ens coneixíem, sabem de la nostra vàlua i m'ha honorat el fet que una persona com ell hagi pensat i confiat en mi per desenvolupar aquesta feina. Per tant, aquí hi ha la vessant professional. I per l'altra banda, jo també sóc independent, no sóc militant de cap partit polític, érem una llista de tot independents, que ens vam presentar amb aliança amb Compromís Municipal, que era la mateixa aliança on hi havia Junts. Més enllà d'això, no hi ha cap compromís amb cap partit. El que sí que hi ha és un compromís de servei, tant a Camp de Bànol com a Catalunya. I aquest és l'objectiu, servir el màxim i millor possible.
El primer viatge que li espera, cap on el portarà?
Doncs mira, ja va ser.
Ja va ser.
L'anomenament es va publicar dijous i divendres ja era a Lisboa. Per tant, la 16a trobada de casals d'Europa, que són els catalans d'Europa. Sí, sí, va ser un honor, va anar molt bé. Tan sols vaig poder saludar el divendres perquè el dissabte tenia un acte a Camp de Bànol i vaig poder fer les dues coses, donar el tret de sortida d'aquesta trobada i alhora estar a Can de Bànol per rebre la consellera de Cultura que ens venia a visitar.
Oriol Lázaro, alcalde de Can de Bànol, i des d'ara també nou director general de la Catalunya Exterior. Gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més. Molta sort, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vens a berenar el Bicrec de la plaça Clarà?
Pots triar entre una àmplia varietat de sucs de fruita naturals i batuts. Mango, papaya i pinya, el de fruites del bosc, de taronja i te matcha, batut d'Oreo...
I combino'l amb el teu entrepà preferit. En tenim per a tots els gustos. Bicrec, l'entrepaneria d'Olot a les voltes de la plaça Clarà. Fa més de 20 anys que elaborem entrepans i hamburgueses, sempre amb els millors ingredients.
Pots venir a l'hora que més et convingui. Tenim servei de cuina ininterromput. També t'oferim servei a domicili de dilluns a diumenge, migdia i vespre. Fes la teva comanda en línia a bicrec.com. Fàcil i ràpid. Bicrec, sa, natural i d'Olot.
Més coses. L'Ajuntament de Ridaura ha tret a part d'un mur de l'escola Lluís Castells perquè provocava inundacions. Fa un any i mig, quan l'escola va patir els últims aiguats, la direcció del centre va demanar un mur més alat. El consistori, però, ha decidit fer un baixant que desviarà l'aigua cap a la pista poliesportiva i al carrer i, d'aquesta manera, no entrarà l'aigua a les aules.
Fa un any i mig, l'escola Lluís Castells de Ridaura va patir una inundació a causa d'una forta ploguda que va obligar a aturar durant hores l'activitat al centre. En aquell moment, la direcció de l'escola assegurava que era la quarta vegada en 15 anys que es trobaven amb una situació d'aquest tipus i demanaven a les administracions col·locar un mur més alt a la part del darrere de l'escola perquè tota l'aigua que baixa del turó en dies de pluges fortes no entrés a les aules. Ara l'Ajuntament està completant una actuació que hauria de reduir les possibilitats d'inundació, intentant, diuen, que l'aigua no quedi envasada en un dels petits patis que hi ha entre les aules i sales de l'escola. En parlant a Begues, alcaldessa de Ridaura.
S'ha fet amb aquest mur, ha estat retirar-lo una miqueta, de manera que l'aigua, quan plou molt, no faci piscina i vagi doncs, fluint fins a la pista poliesportiva de l'escola i acabi doncs, amb la, anant per la reixa del desaigua del carrer. Esperem que vagi bé.
L'actuació ha tingut un cost per l'Ajuntament de Ridaura d'una mica més de 15.000 euros.
Estem en dies en què tots hem tornat a la normalitat, també els nens i nenes, a l'hora de fer extraescolars. La pregunta és perjudicial que en facin moltes? Ho hem preguntat a la psicopedagoga Anna Rigat. Diu que extraescolars sí, però amb equilibri. I ha parlat la Natàlia Moreno.
Fa poques setmanes que ha començat el curs escolar per centenars de nens i nenes garrotxins i amb ell també ha començat la rutina que ha de fer viable la conciliació de la jornada laboral. En aquest punt hi juguen un paper important les activitats extraescolars. Precisament d'aquesta qüestió hem parlat amb la psicopedagoga Anna Rigat. Són beneficioses? És contraproduent que un infant tingui 4 o 5 hores d'extraescolars diferents a la setmana? Rigat assegura que són molt positives i que no hi ha un número ideal, però que és important trobar, sobretot, l'equilibri.
Si és possible, és beneficiós. I les extraescolars, des del meu punt de vista, haurien de ser espais de disfrutar, de passar-ho bé i de gaudir, no de continuar amb un esforç. Vull dir, hem de poder fer també l'equilibri com ara nosaltres. Quan sortim de la feina, a vegades hem de continuar treballant en algun aspecte puntual, però també tenim ganes de descansar i de fer allò que ens agrada.
El cert és que moltes famílies recorren a les activitats extraescolars com a complement de l'aprenentatge escolar, però no s'ha d'ignorar que moltes altres hi recorren per una necessitat logística. I és que conciliar els horaris dels centres escolars, les famílies i el treball és, de vegades, tot un repte.
Ser molt honestos, no? I tenir en compte que generalment les extraescolars les tenim aquí col·locades per intentar conciliar la vida laboral amb la vida familiar. També és cert que el perfil de famílies ha canviat a nivell laboral, no? Vull dir, doncs, abans, fa doncs, 30 anys o 40, moltes mares no treballaven i potser no eren tan necessàries extraescolars. A dia d'avui, la majoria de pares i mares treballen i, per tant, també es veuen amb una certa obligació de tenir unes hores omplertes amb altres activitats.
Anglès, alemany, bàsquet, futbol, robòtica, dibuix, teatre, dansa, música o natació són només algunes del gran ventall que els infants poden escollir després de classe. Rigat remarca la importància d'equilibrar la balança, un equilibri que depèn molt de l'edat de l'infant i també de la situació familiar. Un equilibri que depèn molt de l'edat de l'infant i també de la situació familiar, però assegura que si s'abusa d'aquest tipus d'activitats estructurades, els nens i nenes no sabran què fer amb el temps lliure. No sabran passar-se temps a casa, ni jugar sols, ni avorrir-se.
La cinquena edició de l'Olot.doc tanca amb una assistència total de més de 2.000 escolars.
20 dies a Mariupol narra la lluita d'un equip de periodistes d'Associated Press atrapats a la ciutat assetjada de Mariupol per documentar les atrocitats de la invasió russa. I el gran show, coproduït per la xarxa i Olot Televisió, ressegueix l'evolució de la darrera temporada del club patinatge artístic Olot, que va acabar guanyant el Mundial de Colòmbia. Aquestes han sigut les dues projeccions que han tingut més assistència. La cinquena edició de la mostra dedicada al cinema documental, l'Olot.doc, ha posat punt final a 5 dies d'intensa activitat amb 8 documentals i 7 ponències. El director de la mostra, Joaquim Castells, en fa un balanç optimista.
Bé, molt bona, molt bona. Realment hem millorat en tots els aspectes, sobretot amb assistència, tot i que amb seccions obertes de tot públic encara estem lluny d'omplir el 100% les sales, però la secció escoles ha sigut impressionant. O sigui, durant els 4 dies hem tingut 2.000 escolars.
La secció per a les escoles ha estat experimentant durant els últims anys una gran evolució, tot i que és un èxit que no s'ha vist reproduït en la secció per a la població general. Castells destaca que de mica en mica cada vegada més gent està més familiaritzada amb el gènere documental.
Perquè el gènere documental doncs, és complicat, tot i que oferim després de cada projecció una ponència, encara hi ha gent que considera el documental potser un gènere menor, no? Tot i així, sí que és veritat que hem millorat i molt les quatre sessions també obertes a tot el públic.
El director de la mostra, Joaquim Castells, també ha reconegut que s'han vist obligats a ampliar les sales de cinema i en algunes ocasions projectar de forma simultània en 3 o 4 sales a la vegada.
En esports, el club tenis taula Olot perd el primer partit de Lliga contra l'Alacant. Els valencians han remuntat un 2-1 en contra i han sabut contrarrestar a la perfecció la força de Damien Provost i de Jaroslav Shmudenko. L'Olot visitarà el Pontevedra diumenge que ve.
Els petits detalls marquen la diferència a Segona Federació. La prova és que tots els partits que l'Olot ha jugat fins ara s'han decidit per la mínima. El Divisa...
No és aquesta la crònica que volíem escoltar, ara sí. Escoltem la crònica dedicada al club tenis taula Olot.
Un mal començament. Ni Damien Provost ni Jaroslav Shmudenko han sigut suficients per sumar la primera victòria de la temporada. L'Alacant ha remuntat al club tenis taula Olot aquest divendres i els olotins han encaixat la primera derrota del curs en la jornada inaugural de Lliga en el segon any a Superdivisió. I això que el maig ha començat bé per als de casa. Shmudenko ha obert la llauna i s'ha desfet de l'Illo en només 4 jocs. En tot cas, l'ucraïnès reconeixia que cap partit serà fàcil. Espero que juguem millor que la temporada passada i que tinguem l'oportunitat, per què no, de jugar al play-off. Evidentment, m'agradaria tenir temps per venir molts partits. La Lliga s'ha fet més forta i cap partit serà fàcil. En el segon enfrontament, Arnau Pons, el nacional escollit per jugar el primer partit, s'ha vist superat per Badovski de forma clara. Més tard, Provost ha tornat a avançar l'Olot en un duel intensíssim amb Zatopska, que s'ha acabat emportant en 5 sets. A partir d'aquí, el club tenis taula Olot ha anat de més a menys. Shmudenko ha perdut sorprenentment contra Badovski en 5 jocs i Provost no ha pogut vèncer l'Illo. En el darrer i definitiu set, Arnau Pons ha tingut l'oportunitat d'empatar el partit. El català s'ha enfrontat a Zatopska i, tot i jugar amb molt bons punts, ha acabat perdent en només 3 jocs. Tot i la derrota, el coordinador del primer equip, Marc Costa, reconeixia que l'equip s'ha reforçat molt bé.
Sí que volíem fer un pas endavant per poder consolidar la categoria. A part d'en Damien, que és un reforç de luxe per nosaltres, que ens farà tota la temporada, tota la Lliga. No serà com altres clubs, no? Que el seu reforç ve un o dos partits, marxa, en Damien jugarà tota la temporada.
El club tenis taula Olot visitarà la pista d'un Pontevedra que aquesta jornada inaugural ha guanyat el Borges. El partit serà diumenge que ve a les 10 del matí.
I avui tanquem el nostre programa amb música, perquè més de 4.000 persones han gaudit de molt bones propostes musicals amb el festival Inspira't. 4.000 persones que han gaudit d'actuacions com, per exemple, la de Buhos. Escoltem la directora de la Fundació MAP, l'entitat organitzadora, és l'Hermínia Ordeig.
Una valoració molt positiva. El festival ha anat sent d'una manera molt rodada, molt planera. Tota la programació s'ha anat seguint d'una manera tal com estava prevista. Jo diria que els espectacles, les activitats, cada vegada són més el que volem nosaltres, no? Activitats i espectacles molt inclusius, variats dintre de tot el que és el món artístic, musical o arts escèniques.
El festival té la missió de trencar barreres i posar la cultura a l'abast de tothom. Per aquest motiu ja compta amb un públic especialment fidel. Que vam créixer plegats. Tanquem d'aquesta manera els 5 minuts més d'avui. Demà 1 d'octubre i tornem amb tota l'actualitat. Bon dia a tothom.